L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Puntuals tots els dies i des d'aquesta emissora municipal el saludo en nom de tots els companys. Els companys de la Milla de Mar, d'Alcanar, de l'Aldea, de Santa Bàrbara, de Deltebre o d'Amposta. En aquests municipis i des de les seues emissores municipals donem inici una jornada més a l'informatiu. El repàs a l'actualitat a les Terres de l'Ebre corresponent avui ja en aquest dijous. És 13 de desembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La notícia en la que obrim avui aquest informatiu és una notícia que recollíem dels companys dels informatius de Canal 21 Ebre, segons la qual la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació, Mercè Miralles, feia el passat dilluns un balanç agredolç de la evolució de l'ocupació a les Terres de l'Ebre durant el 2012. A motiu d'aquesta entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, Miralles lamentava la destrucció de llocs de treball, tot i que ja s'ha aconseguit frenar i ara el nombre de nous aturats, va dir, al territori siga menor que en altres llocs de Catalunya. En aquest sentit, remarcava que les Terres de l'Ebre han començat el mes de desembre amb 15.600 persones sense feina inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, que són 200 persones desocupades menys que durant l'anterior mes de novembre. L'escoltem.
La evolució no és positiva, tot i que la destrucció d'ocupació de Terres de l'Ebre i en general de Catalunya és menor, i els últims números ho diuen, que la destrucció d'ocupació a la resta de l'Estat. A dia d'avui, a més de 30 de novembre, l'atur està aquí a Terres de l'Ebre en 15.600 persones. Almenys és satisfactori, és molt poquet i és molt poc indicatiu. Hem millorat, tenim 200 persones menys a l'atur respecte a l'altre mes, però continua sent una xifra significativament alta. No és la més alta de l'any. Durant l'any s'ha arribat al sostre dels 16.000 persones aturades aquí a Terres de l'Ebre, inscrites, inscrites a les llistes de l'atur. En aquest moment estem en 15.600, una xifra que no és positiva, però la destrucció no continua.
En la mateixa entrevista, Miralles va explicar també que arran de la reforma laboral s'ha incrementat el nombre d'expedients de regulació d'ocupació a les Terres de l'Ebre, ja que les empreses tenen ara una major flexibilitat per poder-los tirar endavant. Segons la directora dels Serveis Territorials d'Ocupació, el 2011 es van tancar amb un total de 169 expedients de regulació d'ocupació a les Terres de l'Ebre, mentre que aquest mes de desembre ja s'han assolit, fins al moment, els 235 expedients de regulació d'ocupació. Miralles concretava que aquests ERO van afectar al 2011 una xifra aproximada de 1.200 persones, mentre que enguany ja afecten un total de 1.700 treballadors. Amb tot, Miralles assenyalava que el gruix més important dels expedients són temporals i només impliquen que els treballadors estan a l'atur durant una part de la seva jornada laboral.
Informatiu en Mutter.
La següent aportació informativa ens arriba des de Deltebre i precisament d'aportacions anem a parlar les que anuncia que farà l'Ajuntament de Deltebre per garantir la viabilitat de l'escola Bressol. Ho farà, com diem, amb una aportació addicional per nen després de les últimes retallades en aquest sector per part de la Generalitat de Catalunya. Informa des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Les retallades que ha aplicat la Generalitat de Catalunya en les aportacions per nen a les escoles Bressol han estat la causa de la modificació del contracte entre l'Ajuntament de Deltebre i l'ONADA, concessionària de l'escola Bressol Hortet, per a fer viable la continuïtat de la llar que amb la reducció de les aportacions de la Generalitat havia generat una situació complicada. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Deltebre garantirà l'equilibri financer de la concessió mentre evitarà que les retallades acaben repercutint a les quotes de les famílies del municipi. Joan Alginet és el regidor d'Educació de Deltebre.
D'aquesta manera, l'Ajuntament garantirà l'equilibri financer de la concessió i evitarà que les retallades que s'han hagut de fer vagin en detriment de pujar quotes a les famílies, que considero que ja són prou elevades, i per tant l'aportació municipal addicional, com deia, serà de 492,50 € per alumne fins a 85 alumnes matriculats, i en el moment que s'oferessin els 85 serien de 339,69 € per alumne. Per a que quede clar, com es finança una escola bressol com la nostra? Bé, per una part, l'aportació que fan les famílies, les quotes, que, degut a les circumstàncies que estem vivint, hem hagut de pujar les quotes en temps difícils, en temps complicats, contra la nostra voluntat, però s'havia de fer, per, com deia abans, per mantenir i per garantir aquesta viabilitat econòmica. Una altra part, que són les aportacions que la Generalitat ens fa, subvencions directes per cada xiquet xiqueta. L'any 2009 eren de 1.800 euros per nen, avui són de 875, per tant, una reducció molt important. I, en tercer lloc, l'aportació addicional que fa l'Ajuntament. Això demostra, des del meu punt de vista, demostra el compromís que tenim al govern municipal de Deltebre per garantir la continuïtat d'un servei que l'utilitza la majoria de famílies del nostre poble, que és un servei de qualitat, que és un servei de referència, no és un luxe, que és un servei social bàsic d'una societat que permet conciliar la vida laboral i familiar. Això s'ha de garantir en compromisos i en actituds, en aquest sentit, per part del govern municipal.
L'acte de signatura d'aquest nou contracte, celebrat a l'Escola Bressol Hortet, va comptar amb l'assistència de l'alcalde Deltebre, Gervasi Aspa, el regidor d'Educació, Joan Alginet, així com també la directora general de la ONADA, Cinta Pasqual, i el president de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Bressol, Kilian Bertomeu.
I ens seguim movent pel territori. De Deltebre passem a Alcanar. Des d'aquest municipi ens parlen avui de plens. D'una banda, perquè per aquesta mateixa tarda s'ha convocat un ple extraordinari a partir de les 7 per tractar el tema de les 32 vivendes afectades per la sentència que demana restablir la legalitat urbanística al Alcanar Platja, el cas Turó. I per altra banda, destaquem també la moció que Esquerra Republicana de Catalunya d'Alcanar ha presentat per a ser tractada en el proper ple ordinari, una moció de rebuig a l'avantprojecte de reforma de la llei d'educació que pretén impulsar el ministre José Ignacio Wert. Des d'Alcanar Ràdio, la crònica per explicar-ho és de Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de plens i ho fem d'una banda per destacar que aquesta mateixa tarda, per avui dijous a les 7 de la tarda, s'ha convocat al nostre ajuntament una sessió plenària extraordinària en la que es tractarà un únic punt a l'ordre del dia, concretament la dació de compte del decret d'alcaldia número 525/2012, un decret que fa referència al cas Turov, aquest cas que en les últimes setmanes ha ocupat la primera pàgina de l'actualitat al nostre municipi. I d'altra banda, i en este cas, per tal que sigui inclosa a la propera sessió plenària ordinària a celebrar el nostre ajuntament, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha presentat una moció de rebuig a l'avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat d'educació, un avantprojecte que estos dies, ho podem veure també a tots els noticiaris, s'està tractant al Congrés espanyol. La moció i la seva intenció l'explicava als nostres micròfons la regidora d'Educació al nostre ajuntament, Mari Carme Navarro. L'escoltem.
Esquerra, hem entrat una moció a l'Ajuntament per al proper ple ordinari, una moció de rebuig en aquest avantprojecte de llei orgànica, que és curiós el tema perquè es diu avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació. Aquesta millora, evidentment, fa referència a eliminar el català com a llengua que es pugui estudiar dins de l'escola, llevant-li tota la importància i fent que el català, la nostra llengua, sigui la quarta en ensenyament. O sigui, ell prioritza el castellà, l'anglès i el francès per davant de la llengua nostra. Per tant, nosaltres hem entrat aquesta moció perquè no estem gens d'acord en aquest avantprojecte i el que volem és, primer que res, manifestar el nostre rebuig en aquesta reforma de llei, perquè pretén que sigui un sistema educatiu segregador i que atenta contra el nostre model d'escola catalana. Volem manifestar també el nostre compromís i suport al sistema d'immersió lingüística, que, com he dit abans, és un sistema d'integració i inclusió social que ha estat model d'èxit en més de 30 anys de recorregut. Volem també, i crec que és molt important, reprovar l'actuació de tot el govern espanyol i especialment del ministre senyor Wert i declarar-lo persona non grata al municipi d'Alcanar.
La moció acaba fent una crida a la comunitat educativa i a totes les persones i entitats de la societat civil, cridant a la mobilització contra aquesta llei. Com hem dit, serà tractada en el proper ple ordinari a celebrar al nostre ajuntament, plens que habitualment se celebren l'últim dijous de cada mes.
segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
Dimarts 18 de desembre, Crator al Petit Palau de la Música. Vine a gaudir de l'espectacle que han creat per l'ocasió. Vine a gaudir de Crator al Palau. Reserva la teva entrada al Cafè Clàssic i plaça pel bus gratuït, gentilesa de l'Ajuntament de Deltebre. Vine a gaudir de Crator al Palau.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I la cooperativa de l'Aldea continua generant informació. De fet, en este cas, la seva presidenta, perquè la presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montserrat Llosa, mostrava el seu convenciment en la no culpabilitat de l'exdirector de la secció de crèdit de l'entitat, Enric Sabater, que haurà, recordem, de declarar com a imputat el pròxim dia 10 de gener al jutjat de primera instància e instrucció número 3 de Tortosa en la querella presentada per l'entitat contra l'exgerent Daniel Ferrer. Tenim la confiança que no és culpable i que serà absolt, declarava Llosa, abans de recordar que Sabater continua treballant per a l'entitat, atesa la seva funció de vincle entre la nova junta rectora i el passat marcat per la fallida, bloqueig de comptes de la secció de crèdit i l'actual concurs de creditors. Escoltem Llosa.
Les coses sempre resulten tristes, però sí, de moment el nostre suport en el sentit de que no veiem indicis de res. De totes maneres, tal com vaig dir a l'exposició i el tenia jo sempre, nosaltres acatarem el que diguen i de pura responsabilitat, o sigui, acatarem el que digui la jutgessa o el jutge, la justícia de fer i però nosaltres el que volem és de pura responsabilitats i culpabilitats, per tant.
Des del respecte a la decisió presa per la jutgessa, la imputació ha de permetre a l'exdirector de la secció de crèdit, en aquell temps mà dreta de Ferrer, en l'àmbit de la branca financera de la cooperativa, clarificar millor les coses i poder defensar-se de forma més sòlida. I a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre anem a parlar ara de rehabilitacions i d'obres. D'una banda, anem primer que res a Ullacona, que anuncia la rehabilitació de l'antic molí de Martinella per acollir l'oficina de turisme. Ullacona vol retornar l'esplendor a un dels seus edificis històrics, el que és l'antic molí modernista, obra de l'arquitecte César Martinell. En desús, des de l'any 2000, la degradació ha anat afectant a l'estructura de l'edifici, malmès ja durant la Guerra Civil, arran dels bombardejos que va patir. Aleshores, ja es va haver de substituir la coberta de teula per l'actual de fibrociment. Ara, la necessària retirada d'aquest material ha de servir com a punt de partida per a la rehabilitació integral de l'edifici i la seva reconversió per acollir l'oficina de turisme d'Ullacona. Per fer-ho, l'Ajuntament ha rebut fins a 436.000 euros del programa Líder i de la Llei de Barris de la Generalitat, amb la qual cosa el municipi no haurà d'assumir cap part del cost. El passat dijous, ara fa una setmana, es va fer una visita guiada al complex per veure'l en l'estat actual, una visita que també va servir per posar en valor el llegat que es conserva de la maquinària i per remarcar que el molí modernista, juntament amb dos edificis modernistes, també de Martinell, a Ullacona, situen a aquest municipi en la ruta modernista del conjunt del país. I de Ullacona passem a Sant Carles de la Ràpita perquè l'alcalde rapitenc, Joan Martín Masdeu, anunciava que les obres de l'equipament de salut que s'està construint al municipi, entre els carrers Valdesafant, Arxiu de Simancas i Aragó, estan les obres bastant avançades. Amb una inversió prevista de 1,3 milions d'euros, les obres, segons Masdeu, podrien estar enllestides durant el primer trimestre del 2013. L'escoltem.
Vam fer una visita a l'obra, ens van acompanyar l'arquitecte, els responsables de la constructora que està portant a terme aquell edifici. Les obres van a un ritme prou accelerat i el compromís que ens van manifestar allí era que per al primer trimestre del 2013 les obres estarien enllestides. Serà un equipament que donarà un servei extraordinari a la població i ja entenem que en el moment en què hi hagi algun tipus de problema més greu, pues evidentment tindran que passar a la residència o algun altre tipus de centre hospitalari. Però el que és la cura de les persones que ara tenen que anar a rehabilitació, crec que ens anirà molt bé.
L'equipament, fruit d'un acord subscrit entre l'Hospital Comarcal d'Amposta i el Departament de Salut de la Generalitat, oferirà els serveis d'hospital de dia i de centre de rehabilitació ambulatòria, domiciliària i logopèdia. Aquests dos serveis estaran integrats en un edifici que s'està construint en una superfície del terreny de 1.500 metres quadrats, 607 dels quals correspondran a superfície construïda, 463 a zona verda i 430 a accessos. Els terrenys, de titularitat municipal, van ser cedits l'any 2010 al grup SGS, que s'encarregarà de la gestió del centre. La planta soterrada de l'edifici acollirà les dependències del servei d'ambulàncies del Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç, que donarà servei a les poblacions de Sant Carles de la Ràpita, però també a Alcanar. A la primera planta es disposarà d'una unitat de fisioteràpia i rehabilitació i d'un hospital de dia terapèutic. Segons l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, aquesta inversió suposarà una millora en la qualitat de vida dels rapitencs perquè permetrà evitar els desplaçaments amb Posta o a Tortosa. Al mateix temps, amb el trasllat dels serveis d'atenció a la infància en aquest nou equipament, descongestionaran el centre d'assistència primària, afirmava l'alcalde rapitenc. La prestació del servei de desenvolupament infantil ha estat adjudicada a la Fundació Saura, la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d'atenció a les persones.
Cada any per Nadal torna el moment en què els vostres desitjos es poden fer realitat. I com cada any per Nadal, us convidem a endinsar-vos en el somni de dos vailets, un somni que els portarà a viure una història increïble. En una terra molt llunyana viuran de ben a prop la lluita del bé i el mal. Els pastorets de l'Associació de la Passió de la Cava. Representacions diumenge 23 de desembre i dimecres 26 a les 8:30 de la tarda al Saló Parroquial Sant Miquel. Aquest Nadal vine als pastorets i emociona't com cada any.
De Comerciants de Santa Bàrbara us recorda que la televisió que va estar exposada a l'estand de la Fira de la Unió de Comerciants es sortejarà el proper dia 16 de desembre, coincidint amb el tercer mercat de Nadal. Tots els que hi vulguin participar poden passar per la tenda d'instal·lacions Sebastià, apuntar-se per només 2 euros. La Unió de Comerciants de Santa Bàrbara també recorda que aquests Nadals, comprant els comerços del poble, et pot tocar la grossa. Driving home for Christmas,
yeah. L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els propers minuts estan destinats a parlar de diferents activitats que es duran al territori doncs, aquest cap de setmana, com per exemple l'espectacle Com balla l'ESO, la proposta musical del cap de setmana a Santa Bàrbara. Tradicionalment, des de fa algunes dècades, he implantat pel desaparegut Esplai Espurna, el dia de Sant Esteve, un grup de joves de Santa Bàrbara organitzaven un espectacle de playback per recollir diners per a la subsistència de l'entitat. Amb el temps, i quan no va deixar de fer l'Esplai, els alumnes de 8è de primària, que després passaria a ser segon d'ESO, van agafar el relleu i cada any, després del dia de Nadal, continuaven amb l'espectacle, en aquest cas per recollir diners per al viatge de final de curs. Això ha estat fins a enguany, en què els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Les Planes han decidit canviar la data de Sant Esteve per la del proper diumenge, 16 de desembre. Els joves explicaven que han canviat la data perquè pensen que el dia de Sant Esteve és un dia més familiar en què la tertúlia s'allarga més a taula i que, per tant, un diumenge normal pot acudir més gent a veure el seu espectacle que han titulat, com diem, Com balla l'ESO. Els escoltem.
Bueno, és com un playback que anem fent des dels anys 60 hasta les cançons d'ara i bueno, ens ha vingut la idea del Generation de Port Aventura.
Pues és una cosa que vam ballant i cantant
per exemple, als 60, als Beatles, per exemple, i ara, pues, cançons modernes.
Que vingui molta gent i esperem que féssim molts diners i això.
Com el dia 26 és un dia familiar, vam dir, pues, no ho toquem, i nosaltres ho canviem, i així el dia 16 podrà vindre més gent.
Tal com hem escoltat, l'espectacle que han preparat els alumnes d'ESO, de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara, és un espectacle que pretén fer un recorregut per la música dels anys 60 fins a l'actualitat. L'espectacle es durà a terme al Centre Cultural a partir de les 7 de la tarda d'aquest diumenge 16 de desembre. També cal dir que els mateixos alumnes participen al Pessebre Vivent, que tots els anys s'organitza a la plaça Major, la nit de l'arribada dels Reis Mags, com una de les moltes activitats nadalenques que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Finalment, i en referència a altres activitats que es duran a terme aquest cap de setmana al nostre municipi, recordar que el diumenge, a partir de les 10 del matí, durant tot el dia, els comerços de la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara iniciaran la campanya nadalenca amb el Mercadet de Nadal, que enguany arriba a la seva tercera edició. Al decurs de tota la campanya, comprant els comerços del poble, es participarà en el sorteig d'un primer premi de 500 euros i un segon de 200 en compres als mateixos comerços. I en tot cas, ara sí, per finalitzar, una última qüestió des de Santa Bàrbara, i és que l'Ajuntament d'aquest municipi aprofita per convidar a tot el poble a l'acte que es durà a terme aquest diumenge també, dia 16 de desembre, a motiu de la seva col·laboració amb la Marató de TV3. Des de les 9 del matí a les 2 de la tarda es realitzaran diferents activitats variades per a totes les edats al pavelló municipal d'esports per tal de participar i fer les corresponents aportacions per a aquesta marató. Una marató que és una de les moltes iniciatives solidàries que al decurs d'aquests dies s'organitzen a diferents municipis i per part de diferents entitats, perquè la pròxima notícia ens parla precisament també de temes relacionats amb la solidaritat. Una solidaritat que mostraran, podran mostrar els caleros i caleres aquest proper cap de setmana també, perquè se'ls proposa que assisteixin al futbol a canvi de, en lloc de pagar una entrada, portar aliments. La secció esportiva dels CER de l'Ametlla de Mar proposa que aquest diumenge, 16 de desembre, els aficionats que s'apropin al camp per seguir el juvenil B Gandesa o el primer equip, la Cala contra l'Aldea, en comptes de pagar l'entrada amb diners, ho facin amb aliments de primera necessitat per a les famílies, precisament, que també més ho necessiten. Escoltem Olga Tomàs, qui ens ho explica, també des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar.
Aquest diumenge, Solidaritat i Esport s'uneixen a l'Ametlla de Mar, i és que des de la secció esportiva de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar es proposa que tots els aficionats que s'apropin al camp per seguir el partit del juvenil B de la Cala, que juga a casa davant del Gandesa al migdia, i el del primer equip de la Cala davant de l'Aldea a les 4 de la tarda del diumenge, en comptes de pagar l'entrada amb diners, ho facin amb aliments de primera necessitat. L'objectiu és recollir aliments per a les famílies necessitades del municipi, uns aliments que es lliuraran a Càritas i Creu Roja, que seran les entitats que gestionaran la seva distribució. Escoltem Manuel Llambric, president de la secció esportiva de la Junta de la Societat.
Bueno, pues la intenció nostra de la Junta de la secció esportiva de la sala, vam decidir que el diumenge que ve, que juguem contra l'Aldea, pues a les persones que volguessin pujar a veure el partit de futbol, en vez de cobrar la entrada, pues si poguessin aportar alguna cosa de menjar, o així, d'arròs, cigrons, o que faci falta. I això pues, seria per les entitats del poble, tant Càritas com de la Creu Roja, o persones que estiguin interessades. Això serien aliments per ells.
I és que en aquests temps de crisi hi ha moltes famílies que estan en moments de dificultats a la localitat. De fet, Càritas l'Ametlla de Mar actualment ajuda més d'una quarantena de famílies a través de lots d'aliments mensuals. Per la seva part, Creu Roja l'Ametlla de Mar també du a terme assistència alimentària a diverses famílies de la localitat.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy trains
run over you. 52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
I I esgotant els darrers minuts d'aquest informatiu, hem d'acudir, com tots els dies també, a Amposta Ràdio, perquè des d'allí ens parlem de la conferència d'aquest vespre sobre la desaparició dels templers a les nostres terres ara fa 700 anys, i també d'una curiosa exposició, la de més de 100 clics de Famòbil als baixos de l'Ajuntament d'Amposta, que centra en l'actualitat lúdica i també cultural de la capital del Montsià en les properes hores, tal com explica en aquesta crònica Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio.
Doncs efectivament així és, més d'un centenar de dels famosos clics de Famòbil seran exposats a partir de demà al vespre a les 8 de la tarda a l'Ajuntament d'Amposta. Es tracta de la primera mostra d'aquest tipus que es farà a la ciutat i la segona que es fa a les Terres de l'Ebre, ja que la primera es va fer a Mora. Amb aportacions de particulars i dels diferents models de clics, es podrà visitar aquesta exposició, que serà clausurada el diumenge, coincidint també amb el mercat de Santa Llúcia a la ciutat. Explicava alguna cosa més d'aquesta exposició dels clics de Famòbil al regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta, Eros Esquerrer.
Hi haurà moltíssims clics, perquè estos dies la gent s'hi ha anat apuntant aquí al punt d'informació juvenil i la veritat és que ja tenim moltes inscripcions fetes de diverses temàtiques, temàtiques del Fort West, temàtiques dels indis, temàtiques del futbol, temàtiques de moltes, moltes temàtiques.
D'altra banda, també aquest vespre i al Saló d'Actes del Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta es farà una xerrada sobre els 700 anys de la desaparició dels templers a les nostres terres i el pas de les seves pertanyences a l'Orde de l'Hospital. Ho explicava Toni Cartes, ell és l'antropòleg i arqueòleg del Museu de les Terres de l'Ebre.
La conferència, que com bé sabeu la farà la doctora Maria Bonet, és l'acte de cloenda de la commemoració dels 700 anys de l'abolició de l'Orde del Temple, i aprofitant que estem a Amposta, i que era la ciutat on els hospitalers instal·len la seva seu principal a partir de la conquesta cristiana del territori, s'explica com la fi de l'Orde del Temple beneficia a l'Orde de l'Hospital en totes les terres d'aquí, bueno, en una sèrie de donacions aquí a Terres de l'Ebre.
Tal com explicava l'arqueòleg del museu, la conferència estarà a càrrec de la doctora Maria Bonet i començarà a les 7:30 de la tarda al Saló d'Actes del Museu de les Terres de l'Ebre. La entrada és totalment gratuïta.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui parlant de les temperatures, però no com ahir, que ho fèiem per dir que les temperatures eren de ple hivern. Avui, en canvi, la remuntada dels termòmetres ha sigut considerable, sobretot cap a les comarques de la meitat est, Pirineu, Prepirineu, però també comarques gironines. Per exemple, a la mateixa ciutat de Girona, ahir 6 graus negatius i avui, en canvi, 6 de positius, diferència de 12 graus. En molts sectors també 5-6 graus de diferència, temperatures doncs molt més suaus avui. També amb pluges cap a la façana litoral i prelitoral, costa central, sud de la Costa Brava. 9 litres han caigut a Castelldefels, 8 litres a Gavà, 6 a Vilanova i la Geltrú, 5 a Barcelona, 5 a Palamós. Encara durant el matí poden anar caient aquestes 4 gotes en aquest sector. A la resta, un dia força ennuvolat en conjunt, i també de cara a la tarda doncs algunes precipitacions que poden arribar cap al Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, sobretot cap a la seva vessant sud, amb una cota neu que, degut a aquest ascens del termòmetre, també anirà pujant entorn a aquests 1.700 metres. Les màximes avui es quedaran una miqueta més altes, remuntaran respecte a ahir alguns valors que podran arribar ja a aquests 15, 16, fins i tot 17 graus.
La previsió meteorològica, una jornada més, posa el punt i final en aquest temps dedicat a la informació. Hem fet, com sempre, un exhaustiu repàs a l'actualitat des de cada un dels municipis a on hi ha una emissora municipal, una de les emissores associades a EMUT. Hem d'acabar, com sempre, recordant que aquest informatiu el poden escoltar a la 1 de la tarda i també a les 7. Gràcies per la seva atenció, bona jornada i fins a la propera.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.